la llanterna màgica.
Què tal, com esteu? Tornem a ser aquí per portar-vos una nova edició de la llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 141 des dels nostres inicis i 24 d'aquesta quarta temporada. La música és una de les parts més importants d'una pel·lícula. Tant se val si una escena està ben filmada i editada, si la peça que utilitza per musicalitzar-la està mal escollida. Al llarg de la història del cinema, la música clàssica ha estat utilitzada en incomptables ocasions com a banda sonora. Molts cineastes han preferit els clàssics per musicalitzar les seves cintes en lloc de compondre una banda sonora original. I precisament d'això volem parlar-vos avui. Però abans d'entrar en aquest tema, recordar-vos que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Posem a la vostra disposició una adreça de correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
Tot a punt? Doncs vinga, comencem.
La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
Si parlem de música clàssica en el cinema, no podíem deixar de mencionar el segon moviment Adagio del concert en re menor per oboè i orquestra, una peça original del venecià Alessandro Marcello, interpretada per Giorgio Caslini, que forma part de la banda sonora original d'Anonimo Veneziano. La producció és una pel·lícula de culte i una obra mestra del cinema oblidada. Rodada l'any 1970 per Enrico Maria Salerno i protagonitzada per Florinda Volkan i Tony Musante amb música de Stelvio Cipriani. Una parella es reuneix després d'anys de la seva separació. S'odien i s'estimen amb la mateixa intensitat. Ell, malalt terminal, pensa en suïcidar-se sense trobar el valor suficient per fer-ho. No ha pogut fer realitat el seu somni de ser director d'orquestra, com si ser oboè de la Fenice no fos suficient. Ella ha aconseguit refer la seva vida al costat d'un altre home, amb el que viu una vida allunyada de la passió que els va unir a ells dos. Passegen per Venècia durant un dia sencer a l'espera de l'assaig de la gravació de la peça que dona títol a la pel·lícula. Durant aquestes hores s'acusen mútuament, es sedueixen, es fan mal, es criden, es parlen a cau d'orella, s'estimen, sense temps per la indiferència.
La llanterna màgica.
Copping Beethoven relata la història d'Anna Holz, una jove copista i aspirant a compositora de 23 anys, sense recursos, que intenta trobar la inspiració i l'èxit a Viena, la capital mundial de la música on estudia en el conservatori. Troba una oportunitat per treballar amb el genial compositor Ludwig van Beethoven, que la posa a prova i, veient-li dots i l'especial vàlua que demostra per la música, la contracta com a copista. D'aquesta forma s'inicia una extraordinària relació que canviarà la vida d'ambdós. Anna comparteix amb el geni el darrer any de vida, ajudant-lo a completar la seva novena sinfonia. El difícil i temperamental caràcter del mestre no li posarà les coses fàcils, però l'obstinació de Holz i la seva sinceritat provocarà que Beethoven arribi a apreciar-la, arribant a trobar-la insubstituïble. Aquesta és la trama de Copping Beethoven, producció de l'any 2006 que conté una fantàstica banda sonora amb peces del gran mestre com aquesta.
Free!
Gallipoli és una pel·lícula australiana de 1981 dirigida per Peter Weir i protagonitzada per Mel Gibson, Mark Lee, Bill Kerr i Bill Hunter en els principals papers. La història comença a Austràlia Occidental l'any 1915, amb Archie, un jove corredor de 18 anys que té un únic propòsit, anar a la guerra a combatre contra Turquia, un aliat de l'imperi alemany. El dia en què Archie decideix enrolar-se, no li deixen fer-ho perquè encara no té 21 anys. En aquell moment coneix a Frank, que li diu que a la ciutat de Perth ho pot fer sense cap problema. Els dos nois acaben sent molt amics i aconsegueixen ingressar a l'exèrcit. El destí és Gallipoli, on hauran d'enfrontar-se al poderós exèrcit otomà i on saben que gairebé tots acabaran morint. Amb guió de David Williamson i música original del compositor australià Brian May, no l'hem de confondre amb el guitarrista de la banda britànica Queen, Gallipoli possiblement sigui un dels documents fílmics d'argument antibel·licista i pacifista més importants que ha donat la història del cine. A destacar la banda sonora de la pel·lícula que utilitza extractes d'Oxigen del compositor francès Jean-Michel Jarre o la incorporació de l'Adagio en sol menor del compositor italià Tommaso Albinoni.
Thank you. La llanterna màgica a Ràdio Sabadell.
La idea d'acoplar dibuixos animats i música és gairebé tan vella com el propi cinema sonor. Quan l'any 1928 Walt Disney produeix la seva primera pel·lícula sonora on s'escoltava parlar a Mickey Mouse, ja portava una dècada treballant en dibuixos. Un any després es produiria el seu primer curt unint música i animació, La dansa macabra, que seria l'origen de 75 peces anomenades Sinfonies Beneites. Aquests curts tenien per a Disney un caràcter experimental. L'any 1937 Disney estava preparant un curt sobre la història de l'aprenent de bruixot, utilitzant la música del compositor Paul Dukas, i Disney volia que el llavors flamant director de l'orquestra de Filadèlfia, Leopold Stokowski, fos qui dirigís a l'orquestra que posaria la banda sonora al curt. La gravació de l'aprenent de bruixot va tenir lloc als estudis Selznick de Hollywood la nit del 9 al 10 de gener de 1938. Veient que el cost del projecte es disparava, el dibuixant i cineasta va decidir ampliar el seu curt amb altres històries fins a fer un llargmetratge imitant en el cinema el que és un concert simfònic on l'orquestra interpreta obres de diferents autors. La pel·lícula havia de dir-se «Pel·lícula de concierto», però Stokowski va suggerir el terme musical «fantasia». Thank you. Tchaikovsky i Clint Mansell s'uneixen per crear el Cigne Negre del segle XXI. El primer parla amb la veu de l'orquestra i el segon amb un crit minimalista i enfosquit. Les pors e inseguretats, els monstres interiors, la frustració, són factors que deformen la partitura del Llac dels Cignes, donant-li un aspecte grotesc en aquesta banda sonora que, com deia Natalie Portman en el film, ens portarà del sublim al més ombrós, passant per l'èxtasi. És precisament aquest arranjament de l'obra de Tchaikovsky el que va provocar que la banda sonora no fos candidata als Òscar. Comprensible, però sens dubte cap altre soundtrack hagués estat a l'alçada. Quan Mansell va rebre aquest encàrrec, va decidir emprar la música de Tchaikovsky i unir-la a la seva, no per crear músiques diferenciades per a diferents ambients, sinó per entrellaçar-les i que fossin sonant al llarg de tota la producció com a peces agermanades.
Thank you.
Obsession és un llargmetratge italià de 1943 dirigit per Luchino Visconti. Està considerat el primer film del neorealisme italià. La pel·lícula està basada en el cèlebre llibre El cartero siempre llama dos veces, de James M. Cane. Encapçalen el repartiment Clara Calami i Massimo Girotti, que representaven a Giovanna Bragana i Gino Costa, dos amants que s'encarreguen d'acabar amb la vida de Giuseppe Bragana, interpretat per Juan de Landa. La cinta va ser prohibida a Itàlia pel règim de Mussolini, que va arribar a destruir el negatiu. Per sort, Visconti havia pogut guardar-ne una còpia. Nascut en una família aristocràtica, Visconti es va aficionar durant la seva joventut a disciplines com el teatre, l'òpera i la música, que tant haurien d'influenciar-lo posteriorment.
La llanterna màgica amb Jordi Terradas.
Cap estudi de Hollywood volia escoltar parlar d'una pel·lícula sobre Vietnam mesos després de la derrota nord-americana a la guerra més controvertida de la seva història. Coppola va trobar el recolzament de la United Artists, però tot i això es va veure obligat a negociar personalment amb els inversors i avalar cada préstec amb totes les seves propietats i els beneficis que li seguia donant la saga del Padrino. 40 anys després de la seva estrena, Coppola reflexiona sobre Apocalypse Now, assegurant que, lluny de ser una pel·lícula antibel·licista, glorifica el conflicte a través de les seves violentes seqüències. La cinta va aplegar un repartiment de luxe format per Martin Sheen, Marlon Brando, Dennis Hopper, Robert Duvall, Laurence Fishburne i Harrison Ford. La producció va rebre 8 nominacions als Oscar, incloent el de millor pel·lícula, guió i director, tot i que finalment només va rebre 2 guardons a la millor fotografia i so. És indiscutible que la famosa seqüència wagneriana d'Apocalypse Now, de l'atac sobre una petita població vietnamita d'un esquadró d'helicòpters comandada pel tinent coronel William Bill Kilgore de l'Exèrcit dels Estats Units, s'ha convertit en una d'aquelles que ha quedat gravada a foc a la nostra memòria per sempre.
Thank you.
El silenci de los corderos és un dels productes més fascinants i imprescindibles de les darreres dècades, i el temps, que tot ho col·loca al seu lloc, poc a poc li està donant el seu espai a la història. Un assassí en sèrie que arrenca la pell a les seves víctimes és el punt de partida d'aquesta història, però aquest passa a un segon pla davant el carisma devastador del doctor Hannibal Lecter, el veritable vèrtex d'aquesta història. L'escriptor Thomas Harris és el responsable de crear a un dels psicòpates més fascinant que han passat per la pantalla. Educat, amb una exquisida cultura i capaç de desentranyar la ment del que se li posi pel davant. Així és el personatge interpretat per Anthony Hopkins en aquesta història, un home del que les seves formes refinades contrasten amb el seu monstre interior i que situen a l'espectador en una constant contradicció de sentiments, odi o estima. Howard Shore és un dels compositors destacats dels darrers anys. El músic va crear una partitura extensa, plena de melodies denses, gairebé apocalíptiques, que acompanyen aquesta magistral pel·lícula. Però, sens dubte, no podem oblidar l'escena on dos policies porten al sopar un home d'uns 50 anys, vestit de blanc i tancat en una gàbia. El presoner està rodejat dels seus llibres i dibuixos i escolta les variacions de Goldberg de Johann Sebastian Bach. Malgrat el títol Amadeus, la pel·lícula de Milos Forman no es centra en Wolfgang Amadeus Mozart, sinó en Antonio Salieri, un important compositor de la mateixa època que Mozart. I aquí és on trobem un dels millors encerts narratius d'Amadeus, oferir un retrat de Mozart, la figura que ha atret al públic, a través dels ulls i els records de Salieri, que al mateix temps era el seu millor admirador i el seu pitjor enemic. La pel·lícula, basada en una obra de teatre escrita per Peter Schaeffer, que ell mateix va adaptar al cinema amb l'ajut de Forman, no pretén ser un fidel reflex de la realitat. La producció arrenca a principis del segle XIX, mostrant l'intent de suïcidi de l'ancià Salieri, després de demanar a crits el perdó de Mozart, el que assegura haver assassinat. Després el veiem en una cadira de rodes, molt dèbil, en un hospital psiquiàtric, on va a veure'l un sacerdot que li planteja que una confessió donaria descans a la seva ànima. D'aquesta forma, el vell compositor en revela la seva amarga enveja que ha marcat la seva vida i que encara domina la seva existència i que no l'abandonarà fins que mori. Ho deixem aquí. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres no seríem res i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.
La Llanterna Màgica amb Jordi Terradas, a Ràdio Sabadell 94.6.